El gall del monestir.
Un quart de deu del matí, tertúlia al gall del monestir en aquest dilluns de pont, però amb fidels a la tertúlia com l'Alba Roda. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I Carla, benvingut. Lluís Ribas, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia. I la Lourdes Dalmau, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs amb ells comentarem i analitzarem el que ha passat a les últimes hores, sobretot el cap de setmana, en el panorama polític. Després parlarem de la celebració de Tots Sants. Pont no en feu, perquè és evident que esteu aquí acompanyant-nos en aquesta tertúlia, però es nota, oi que sí? Quan heu vingut cap aquí, entre el trànsit de vehicles i el trànsit de persones, avui es nota que és un dia tranquil.
Sobretot amb les escoles, no? Jo crec que això és el que més marca. Aquesta hora et trobes tot Sant Cugat col·lapsat per als vehicles de... Jo sempre surto aquesta hora, perquè jo entro a treballar a Sabadell sobre les 9 i quart, per tant és l'hora que normalment surto i sempre em trobo col·lapsat Sant Cugat a la sortida. Però vaja...
Sant Cugat, Barcelona, Bellaterra, sempre estan col·lapsats a les sortides, quan és el dia de les escoles. Les escoles són els que fan...
Els que marquen,
no? Els que marquen una mica la distància, més que la feina, eh? Jo diria que les escoles se'n marquen molt.
Doncs podem treure les escoles, ja està, resolució.
No, que comenci més tard.
Que comenci més tard, sí.
No, però és cert que avui es nota una tranquil·litat absoluta, perquè no hi ha incidències, o sigui, ni el trànsit, ni el transport públic... Hi ha una tranquil·litat
No, però les escoles, clar, com que la gent acompanya els nanos amb el cotxe, o sigui, el tema del transport públic no està solucionat, que en aquest cony de país no hi ha manera que se solucioni el tema del transport públic, va la gent a acompanyar-los amb els cotxes, i esclar, arriba un moment que un nen amb cada cotxe, doncs són molts cotxes a...
I tots a la mateixa hora, concentrats en una franja molt concreta.
Està poc solucionat això, jo penso.
No, jo crec que està gens solucionat, perquè...
Bueno, també dèiem una cosa, perquè hi ha hàbit, hi ha costum de que portem els nens a l'escola. Jo, quan tenia edat de ser nena, jo tenia gairebé 30 minuts fins a l'escola i a mi ningú em portava, vull dir, anàvem a peu.
Jo també anava a peu, només em portaven quan plovia.
Era extraordinari el dia, et portaven a l'escola, no, ui, que bé, no sé. Vull dir, també és que, clar, hem acostumat d'avui en dia, els nanos els portem nosaltres. Fins i tot hi ha una cosa, no? Jo l'altre dia també ho comentava, la capacitat de desenvolupar-les dels nanos pel carrer, no? Vull dir, de vegades la limitem nosaltres mateixos. Jo, una de les coses per les que vaig venir a Sant Cugat, a viure, va ser perquè el dia que tingués fills volia que els meus fills poguessin jugar al carrer com havia jugat jo, tenint amiguets al carrer de veïns, tenies els amics de l'escola i els amics del carrer, i fins i tot vaig anar a buscar un carrer, també ho vaig trobar, però que no estava asfaltat, perquè volia això, que els nens poguessin sortir amb la pilota al carrer. No ho vaig aconseguir l'any següent de néixer el meu fill, el van asfaltar al carrer. No ho he aconseguit.
Quina sort deuen pensar alguns, no?
Sí, és el, home, jo penso que també s'ha fet coses interessants, en el món de l'escola, evidentment, doncs també s'asfalten els carrers perquè la gent pugui circular millor i perquè els cotxes també puguin circular millor.
Indiscutiblement.
No hem de ser tan papistes que el Palma, vull dir, intentar, anem a dir, ser la Sant Cugat de 30.000 habitants, diguem, no? És quan jo vaig venir a viure aquí.
30.000 habitants.
30.000 habitants, quan jo vaig venir a viure aquí.
Els anys 80...
Els anys 70, jo vaig venir als 70, o sigui, menys, inclusive, hi ha uns 28, quasi 30.000 habitants.
Els 80 hi havia 30 i pocs.
74, del 74 al 80 vaig viure aquí a Sant Cugat, ja. I després ja me'n vaig anar a viure a Bellaterra, per circumstàncies. No, al carrer Santo Domingo.
Santo Domingo. Està per allà, a
la vora? A Cal Perico Bruixo.
Es deia
Santo Domingo.
Sí, sí.
Perquè si no, es confonia amb un altre que també hi havia, Sant Domènec. Sí, hi havia un problema en aquells moments. I ara em sembla que diu Sant Domènec.
Però de totes maneres, els nanos...
Cal Perico Bruix, jo deia Cal Perico Bruix.
Els nanos obrien més el ventall de, fins i tot, d'amistats. No només tenien el de l'escola, sinó després tenien els nanos del seu barri, no?
Els veïns.
Sí, sí. I a mi m'agradava.
Sí.
ha canviat i no, jo no crec que hagi canviat per bé, i el transport escolar s'hauria d'afrontar d'una vegada i ben afrontat, perquè el que diu ella, jo als 13 anys, jo soc fill de Masnou, als 13 anys anava a Barcelona a estudiar, a treballar, cuidava, estudiava al matí, a la tarda treballava i passava tot el dia fora de casa. Ara jo penso en un fill meu a 13 anys i no li deixaria fer, i bueno, a mi no em va passar res, i bueno, potser sí que no estic bé del tot, però va,
no, vull dir, no em va, no va passar,
i això que a quatre cantonades tinguin d'agafar el cotxe, les mamàs i posar el cotxe al nen al col·legi, jo trobo una bestiesa total. Als Estats Units, aquests grans autocars que tenen molta seguretat, són molt lletjos, però són uns autocars molt segurs, això podés tindria de començar a aplicar aquí.
Perquè als Estats Units, com que és una societat de medi molt horitzontal, no és tan vertical el que passa, que llavors doncs, el ser vertical a les nostres societats, que està bé, perquè evidentment
més acumula la gent.
Sí, però no és fàcil, la solució aquesta no és fàcil.
Per jo penso que és inadmissible, parlaré d'un, bueno, no parlaré, un de la Comunitat Europea, doncs allà no pots passar, segons quines hores, no pots passar. Perquè, a més a més, l'Ajuntament ha fet una cosa que no sé si es pot fer, perquè ha habilitat una rotonda per aparcar. Jo, almenys, quan vaig treure el carnet de conduir, es deia que les rotondes no podies ni parar. Vamos, ara, això no és normal. O s'ha de posar que quan es fa un col·legi, pensar que ja aniran cotxes, pares i mares amb cotxes i ocuparan, i després l'escola té d'habilitar una zona de càrrega i descàrrega dels nens, o bé està de buscar una solució. El que no es pot fer és això de posar un negoci i amb el teu negoci molestar a tot el ciutadà. Hi ha hores que no pots passar per allà. Literalment no pots passar.
Però quan vaig ser regidor vam reclamar això en el seu moment, i realment és difícil, no? És complicat.
És que tot és complicat,
però evidentment doncs, quan es fa una escola s'ha de pensar en la càrrega i descàrrega dels nanos, això segur. Moltes vegades no es pensa. No es pensa, però vull dir, no, ja se soluciona.
No, hi ha un conflicte d'interessos. Per una banda, és bo tenir escoles perquè estiguin, diguem-ne, ubicades al nucli centre, escolar, que no estiguin totes a les zones exteriors, i clar, hi ha l'espai que hi ha, l'espai té un valor, la gent no pot agafar i fer un pàrquing, com per exemple hi ha alguna altra escola per aquí a l'entorn, pues, tenen uns pàrquings enormes i tal, clar, el centre del poble no ho pots fer això, perquè hi ha un cost, i clar, és un conjunt d'interessos entre tenir escoles properes. Jo penso, això sí, l'escola és propera als nanos, pues mira, o monitors a peu que els ensenyessin a anar pel carrer i no sé... i a Vital
però Sant Cugat és una ciutat, podríem dir que amable i fàcil per anar d'una banda a l'altra, vull dir que no hi ha perills, com si poguessis trobar en una gran ciutat, no?
Ni de
trànsit.
Bueno, també tens problemes també de mobilitat com qualsevol altra ciutat, vull dir, és evident.
No, però m'imagino, ho deia, però el fet que els nanos vinguessin a peu, no?
Sí,
per això.
Sí.
No.
Jo penso que...
Jo penso que es podria fer, vull dir, tampoc és tan complicat. Tots, tu també ets de poble o no? Tu
jo sí.
Tu ets de poble?
Jo de poble. Però aquesta pregunta, a qualsevol que li facis, tothom és de poble.
Tu també és de poble.
Sí, no, cuidao, jo coneixia un que deia de Badajoz capità.
A més, sempre ho he buscat al poble. Jo soc d'un poble una mica que vaig haver de sortir perquè el poble em va expulsar en certa manera, no?
Que vas sortir per cama, no? Què vas fer?
T'ho digui, jo vaig néixer a Santa Coloma de Gramenet. Quan jo vaig néixer era un poble relativament, però després va començar a venir una immigració i uns grups, doncs et diré que amb el meu germà als 14 anys el van agafar i amb corretges, només per al fet d'estudiar, allò ja era algo extraordinari. Una banda, es deien els Correa, el van apallissar, el van deixar destrossat.
Jo he sigut això a tots els pobles ha passat,
també tots els pobles banda, ha passat. Jo a Sant Cugat no sé llegir mai cap banda. Llavors me'n recordo, el meu pare, on anàvem a estiuejar, doncs va habilitar perquè ens quedéssim a viure. Aleshores, però sempre he tingut una mica... Jo sempre anava amb la meva àvia, jo era de les que anava pel carrer caminant i les jaies les coneixia totes. I a més m'aturava i petita, no? Els preguntava, i el... Josep, com està el senyor Josep, no? I
feien relacions de
veïnatge. Sí, amb la gent gran. M'agradava.
Lourdes, has obert un tema que a mi m'agradaria parlar un dia, però sense ment d'això, perquè em sembla que és una vergonya el que està passant a les escoles. Aviam, jo sóc un nen que un any i mig va tindre la polio. Jo he caminat malament tota la meva vida. A mi, a l'escola, ni a fora de l'escola, mai, no recordo que mai em hagués insultat ningú, ni em hagués apartat, ni em, inclús quan jugàvem a futbol, mai em deixaven per l'últim. Ara entenc jo perquè feien, perquè aquests nanos eren xerits. No em deixaven mai, quan hi havia dos capitans i escolien, ara aquest, perquè nosaltres anàvem al pati d'escola al carrer, cuidado.
Sí.
I mai em deixaven escollir l'últim, perquè no em sentís ferit, segurament, ara penso, però mai, o perquè no crec que sigués cap estrella jugant a futbol, però bueno, penso que això ha canviat tant, que com sento a dir aquests col·legis, que hi ha bullying contra els nens, que els peguen perquè porten gafes, o, no ho entenc. Això és que la societat anem de malament en pitjor, perquè, vull dir, jo he patit. L'única vegada que m'han insultat per ser coix ha sigut aquí a Sant Cugat, deu fer 7 o 8 anys. O sigui, mai
la meva vida.
Una persona adulta,
adulta d'edat.
Sí, adulta d'edat.
Sí, realment.
És una cosa. Hi ha moltes maneres de ser adult amb aquesta
vida. Sí, però vull dir-te que això, com veig això a les escoles, em sap molt greu, perquè jo suposo que els meus mestres, sense dir...
Però jo no crec que es tingui que generalitzar, vull dir, jo penso que, evidentment, doncs hem evolucionat bastant bé, hi ha unes escoles que funcionen molt bé. El que passa és que el que sí que diu és el tema de valors, que moltes vegades els valors... ara s'ensenyen poc, no?, en aquest aspecte, i per tant, a mi, doncs...
Bueno, ja fa anys que es va recuperar un altre cop el tema dels valors.
Bueno, el tema de les humanitats i tot així, que, evidentment, doncs, en un moment determinat, doncs, es van posar en qüestió. Doncs jo crec que penso que és molt més important... jo me'n recordo un director d'una escola, del Ramon Fuster, de l'escola del Tagore, l'escola de referència per mi, que havia anat de nano. Ell em deia sempre, l'important en una escola és el comportament en el dinar i en el pati. I era un gran pedagog, una persona en la qual doncs, donava molta importància al comportament de les persones en el menjar i en el pati. Quan es comporta un nano en el pati i en el menjador d'una doncs, manera determinada, saps exactament els valors d'aquella persona. I el de matemàtiques, el de literatura, així, està bé, però no era un... No era el més important.
Jo penso que no es treu l'altre. Saps el que passa? Que, per exemple, quan eduques amb valors i tal, també hi ha les formes. De vegades les formes és el primer pas per després anar deteriorant, primer les formes, després el llenguatge, val? I aquí els professors, de vegades, doncs hi ha hagut una actitud molt relaxada. No m'agrada posar-me per exemple, però jo una de les coses que faig...
Bona feina que fan, però això els professors pobres, que deuen de la feinada que tenen.
Sí, molta, perquè...
Ara tots se'ls inculpa amb ells i...
D'avui en dia, la societat no acompanya, i no em refereixo a la societat en general, sinó, per exemple, els programes de televisor. Quan veus aquests programes, la gent crida, es bralla i tot plegat, i els nanos van i ho miren.
No és un problema dels professors, és un problema dels pares.
Pares.
Els pares més importants, els pares és els que eduquen, anem a dir, els nanos.
Jo m'he trobat, deixeu-me, us explico una anècdota, jo estic a l'ensenyança fa 25 anys i és una de les coses que, per aquesta idea, no? Penso que estic fent, tinc una missió a la vida, una mica per aquí, ensenyar-los a pensar i una mica donar-li estructura i tal. Me'n recordo un cop que pujava a la classe després del pati i en el replà dos alumnes, un de cada punta, sempre me'ls trobava allà fent uns acomiadaments excessius, francament, per entrar a la classe excessius, no? Un dia vaig mirar cap a l'altra banda, però el segon dia els vaig dir, escolta'm, això aquí no. Vosaltres aneu a la classe, heu de saber on esteu. No esteu en una discoteca, no esteu amb els amics, esteu en una classe i, per tant, la manera d'entrar i pujar del pati no és aquesta. Quan pugi el professor, pràcticament, us haguem de separar que esteu allà en un racó. ¿Vale?
Estaven enamorats.
Bueno, però, el
maco que és l'amor.
Si està molt bé, però ja, a cada lloc...
No, evidentment, cada lloc el seu corresponent.
Bé, va venir la mare a queixar-se a direcció de què havia tractat jo la seva filla.
Bueno, ara entraríem en un altre terreny. El paper dels pares d'uns anys cap aquí té molt a veure amb el tema dels valors, amb el tema de que els nens no hi vagin sols perquè pobrets els hi pot passar qualsevol cosa. Exacte. Crec que portem 15 minuts de preàmbul.
El tema important avui.
15 minuts de preàmbul. Que no està malament, perquè el tema de debat és interessant i és un tema que donaria per bastant més. Però aprofitant algunes de les paraules que et ha fet servir la Lourdes, formes i paraules, anem a les formes i les paraules d'aquest cap de setmana que se li han retret, se li han criticat i, vaja, que l'han posat a caure d'un burro, pràcticament, en Rufián, el representant d'Esquerra Republicana, que és un dels noms propis de l'actualitat i que trobarem avui a més d'un diari. Per cert, el portaveu d'Esquerra al Congrés, que no es penedeix absolutament del que va dir. És un dels noms propis. Comencem per aquest. Com heu rebut, heu analitzat, què us ha semblat a la intervenció d'en Rufián?
Home, jo crec que el Rufián té una manera de ser, té una personalitat determinada. Sabem exactament com les gasta políticament. És una persona molt incisiva, evidentment, doncs, molt directa. Jo vaig sentir una certa vergonya aliena, t'ho haig de dir. Per tant, jo crec que jo no sóc d'aquest tipus de formes, entenc el que volia dir, però potser doncs una certa capacitat intel·lectual per dir-les d'una altra manera és el que crec que feia falta, no? Primera, perquè és una persona que jo li tinc molt respecte, a més té uns valors determinats, però segona, perquè està representant també un col·lectiu català molt important i, per tant, el prestigi de les seves paraules davant d'una societat com pot ser l'espanyola o la mundial o l'europea, doncs em dona la sensació que també doncs, ens afecta personalment. Jo crec que el fons que ell va dir realment doncs, tenia unes certes raons i realment doncs, es va atrevir a dir-ho d'una manera tan vehement contra els socialistes, però crec que el PSOE no es mereix aquest tracte en aquest moment determinat.
Els va titllar de traïdors, va carregar durament contra el PSOE.
Sí, sí.
Dient que ja no es podien dir obrers. A més, va posar un exemple, que no sé si deu ser veritat o no, que va parlar de la seva mare, que es guanyava la vida fregant escales, guanyant 4...
3 euros l'hora, no?
4 euros, una cosa així, que algú se'n va riure en el Parlament, que tampoc no calia, però vaja...
Però bé, mira, són aquestes coses dels nostres representants polítics. Per tant, hem de dir, doncs, moltes vegades la credibilitat d'un polític també és el que deia la Lourdes, va en funció del gest, no? El poeta Miquel Martí Pol té un poema que deia «Per creure com els altres, t'has de fiar del gest». Són uns versos molt macos del Miquel Martí Pol. I per tant, hem de dir, doncs, unes vegades, doncs, encara que fallin, el fons de la persona del Rufián, jo penso que també és una persona noble, en el fons, amb els seus principis, no? Però, bueno, jo diria que no faria una tragèdia d'un problema.
Lluís?
Jo seria molt escuet amb això, eh? Vull dir, el Rufián a mi particularment no és el parlamentari que m'agrada. No m'agrada, perquè ara que a vegades se'n diu de bones, però en general no m'agrada perquè és molt directe i després a vegades aquesta manera d'expressar-se li fa perdre la raó. Aviam, ahir hagués pogut dir el mateix d'una altra manera. De fet, el PSOE ha fet una traïció a molta gent, perquè ahir va sortir a l'Évole i els afiliats al PSOE estaven disgustats, no? Clar que era una representació petita, però bueno, d'alguna manera hi ha molta gent que s'ha sentit traïcionada. Bueno, però jo no sé si cal dir-ho d'aquesta manera, es pot dir d'una altra manera i tal. Bueno, tampoc ens tenim d'escandalitzar, que jo estic d'acord amb ell, no ens tenim d'escandalitzar per aquestes coses, perquè el Parlament anglès es diuen més gruixudes encara, i no passa res. Vull dir, també s'ha volgut donar molta salsa, potser per despistar les coses, no? Però bueno, jo penso que ja dic, és un parlamentari que a mi no em acaba d'agradar, per la manera de dir les coses, però bueno, és la seva manera. Vull dir, jo, a mi les paraules no em fan por, a mi em fa por la violència.
El Tardà, per exemple, és una persona que dient el mateix.
Justament.
Té una
justament,
gràcia, una manera de fer que dius,
altra manera,
que
no?
Dius, te'l creus més. I, per tant, sí. No, a mi el que em preocupa és aquest, és el prestigi de Catalunya en funció de les persones que representa, no? Sí. I per tant, això és molt important, perquè jo penso que Catalunya ha perdut el prestigi davant d'una Madrid o d'una Espanya, a la qual doncs, jo penso que també se li mereix un respecte, no? A Espanya com a tal, diríem. No? Però a mi em dona la sensació de que Catalunya doncs, té un altre nivell.
Ara farem un incís. Lourdes, tanca tu.
Estic totalment d'acord. Jo penso que en algun moment del temps la imatge de Catalunya a través dels seus representants, i estiguessis d'acord o no, doncs tenia un encaix, vull dir, un respecte. I llavors, clar, quan es parla i es fa d'aquestes maneres, era el no respectar la institució a la que està, també s'està desmereixent a tots plegats. Jo també vaig sentir una mica de vergonya aliena. A mi m'agraden les coses des d'un altre punt de vista. I tu dius, bueno, em refereixo al Lluís, quan dic tu dius, que sí. El senyalo. Deia, bueno, és que el Partit Socialista pues, s'ha traicionat i tal. Mira, després de molts cops dir el senyor Sánchez, que ell no havia parlat amb els independentistes, també gran part de l'electorat del Partit Socialista no volien que hi hagués acords amb els independentistes. I ell, penso, amb el mateix programa de l'Évole, va reconèixer que sí que havia estat negociant pel darrere. Per tant, això de les...
Hi ha una diferència. Deixeu-me que us digui. Una cosa és el que va dir ahir Pedro Sánchez, que no va negar que es van trobar, que hi va haver converses. Una altra cosa és acordar.
Bueno, però
perquè parlar, ell va defensar que s'ha de parlar sempre.
Sí, sí, però estava buscant un acord. Un acord. I, perdona, el Partit Socialista li havia dit no volem acords amb independentistes. Perquè els independentistes s'han dit una altra vegada que sense referèndum sí o sí i que no hi ha ni una altra via de possibilitat. Això ho han dit. O sigui...
Però si jo no estic defensant ningú. Ja,
no, és que han traicionat. Aquí les punyalades van per tot arreu.
Jo t'estic dient que molta gent del PSOE que té carnet s'ha sentit traicionada. Jo només et dic això.
Sí, el que Pedro Sánchez en un sentit blanc, i a l'altre.
El que passa és que hi ha jo penso que hi ha un problema de fons aquí. Hi ha un problema de fons molt important en aquest país. I sobretot hi ha un problema de fons amb les esquerres. Jo sempre he dit que les esquerres estan vivint de tòpics i aquests tòpics moltes vegades s'han de trencar o s'han de revisar, no? L'altre dia teníem una discussió a Cerdanyola, precisament amb una taula rodona, així. És clar que hi havia una persona que deia l'acomiadament lliure. És d'esquerres o és de dretes? Clar, vull dir, hi ha coses que que potser en aquests moments estem vivint amb uns tòpics del segle XIX o del segle XX de l'esquerra, i jo penso que s'haurien de reformular. Per això surt el Podemos, per reafirmar els valors de les esquerres. I per tant, anem a dir, els socialistes s'han girat una mica cap al centre-dreta, i llavors el de Podemos està intentant doncs, que se'n vagin més cap al centre-esquerra, pel model de país. No? Hi ha un problema de fons, la dreta està unificada, la dreta ho té molt més clar, des d'un punt de vista del liberalisme, doncs, totalment, doncs, i amb el tema de país també, i l'esquerra, evidentment, té un problema en el qual s'ha doncs, de solucionar. Jo, una vegada, li vaig dir a Miquel Iceta, s'hauria de dir què vol dir ser socialista al segle XXI? Perquè, en el fons,
doncs ara és un bon moment per plantejar-se què vol dir tot això.
Estem visquent en una societat, anem a dir, dels mitjans de comunicació, d'una altra manera de fer, d'una altra manera de funcionar, i els valors de les esquerres s'han quedat una mica estancats en els valors, diríem, del segle XX o del segle XIX, quasi.
O sigui, caldria una actualització, diguem.
Jo penso que s'hauria de tenir una actualització, i no aquesta actualització que no anés cap a la dreta, sinó que anés cap a uns valors, dels valors, anem a dir, més humanistes. El tema ecològic és molt important, és que és una de les coses més importants en aquesta vida, perquè estem en una situació, anem a dir, doncs, límit, anem a dir, de creixement. Per tant, hem de veure, aviam, de quina manera aquesta esquerra pot tenir uns paràmetres doncs, bastant més sòlids. No?
A mi m'agradaria dir que potser sí que s'ha de revisar, diguem-ne, la qüestió, el seu plantejament, els valors socialistes, perquè el problema per mi del socialista és que mor d'èxit. Els valors que algun dia es van tenir d'una sanitat pública per tothom, una educació pública per tothom, tenir un nivell de vida més o menys acceptat, una renda, tal... S'ha aconseguit, i no només s'ha aconseguit, sinó que ha estat abraçat per altres formacions polítiques que potser no ho tenien tan clar d'un bon principi. Llavors, clar, què és el que passa? Una vegada tothom ho accepta com una cosa imprescindible, des del més cap a les dretes, ningú negarà el dret a tenir una educació pública de qualitat, ningú negarà a tenir una sanitat. Sí, que però, tot això eren valors d'esquerra, aleshores, clar, una vegada
que
estem tots d'acord...
Però hi ha un terme de prioritats, Lourdes. Sí. Llavors, el que jo defineixo entre dretes i esquerres és les prioritats. perquè la dreta també moltes vegades diu que evidentment també accepta l'escola pública, accepta la sanitat pública, o abraçar, però les prioritats d'un o altres és el que potser ja marca la diferència, no? A partir d'aquí, doncs, escolta'm, definim una miqueta més el que vol dir ser d'esquerres pròpiament dit, i jo penso que doncs, aquí s'hauria de fer una anàlisi, jo diria que ideològic i intel·lectual, no? Inclús filosòfic, no? Hi ha poca filosofia, sí, poca nova filosofia en aquests moments, no?
Jo ho estava dient això, diguem-li, com un reconeixement al fet de que tots aquests valors que al principi només estaven a una banda, no?, del ventall polític, doncs és una cosa que heu sabut.
Sí, sí, és l'èxit de l'esquerra.
Exacte, i per això dius, bueno, i ara què més podem oferir?
Jo diria que és l'èxit de la dreta, perquè els ha agafat. Sí, claro, no.
Potser és l'èxit de tots plegats.
Tots tenen el seu...
No, però vull dir, l'esquerra ha donat un pas endavant en diverses qüestions i la dreta és similar perquè ell era de vist que li anava bé. Tot sí. Això que era una cosa. Jo segueixo pensant, de totes maneres, que estem parlant de política local d'Espanya, que després hi ha altres països por ahí que funcionen diferent. Jo segueixo dient el que vaig dir fa molt temps. Els partits polítics que van a fer la transició o canvien molt o desapareixen, perquè hi ha molts pecats que es van fer en aquell moment. Es va fer com, jo no discutiré si es va fer com es podia fer o que no es tenia de fer, no discutiré això. Jo vaig dir que allà es van fer molts pecats entremig que ara d'alguna manera es purgarà. Això s'ha vist amb grans partits, amb CiU, que bueno, ja no sé ni com es diu ara, perquè ja han canviat tantes vegades, no? Que de veritat, no ho dic en sèrio, no sé...
Partit Democràtic
i Llibertat. Pues això s'ha vist que...
Que el partit del senyor Rufián l'havia donat suport, també.
Sí,
per tant, tothom... També havia sigut traïdor de l'esquerra.
Escolta'm, sí que tothom...
Tothom té alguna cosa amagada, en el fons, no?
Bueno, pues aquestes coses o es treuen i es regenera, però es regenera bé, o desapareix. El PSOE s'ha vist com està i encara no s'ha acabat, la pel·lícula del PSOE no s'ha acabat, ni ha per dies. I la dreta s'aguanta perquè uns interessos econòmics per sobre d'ells molt potents que ho lliguen tot i després no oblidem que la dreta és el poder. Si la dreta perdés el poder ja parlaríem la unitat aquesta en la universal on va parar, eh? Vull dir que jo crec que la dreta... El que passa és que la dreta ha sigut més intel·ligent. Fixa't tu, la dreta basca que ve jugat al paper. La dreta basca, vamos, ha jugat el paper que no va saber fer la dreta catalana.
L'altre dia són més jesuítics.
Bueno, sí, però ho ha sabut fer.
Els jesuítics.
I els grans partits,
i els franciscans.
Jo crec que s'han de regenerar, o si no...
Bueno, no llavors, tot el que ha passat amb Pedro Sánchez, penseu que justament respon a això, a aquesta resistència a la regeneració?
Bueno,
perquè...
No. Jo penso Sánchez... que el problema del Pedro Sánchez ha estat el que ha dit la Lourdes, vull dir, l'intent de pacte amb els nacionalistes o amb els independentistes.
Però a banda d'això, és
una persona que, evidentment, doncs, el Pedro Sánchez volia regenerar, anem a dir, el partit, i volia fer això, vull dir, intentant, anem a dir, doncs, els valors de les esquerres, doncs, identificar-los més amb Podemos que no pas, anem a dir, doncs, amb altres partits, no?, amb altres partits, diríem-ne. Per tant, jo penso que Catalunya aquí ha tingut un pes molt important, molt important, i per tant...
Però sense negar això... És indiscutible que aquesta intenció de donar-li un altre aire al Partit Socialista hi era. Bueno, i no se li ha deixat.
Sí, el que passa...
No, després surt en Felipe González, i tot Espanya quan surt en Felipe González.
Sí, el que passa és que la política moltes vegades és tàctica, o estratègia, és igual, estratègia o tàctica. Moltes vegades, jo crec que el Pedro Sánchez es va equivocar el primer dia que no li va donar suport al Rajoy. Perquè ha fet bo el Partit Popular i el Rajoy durant tots aquests temps que ha estat, anem a dir, en transició, ha fet bo.
A Rajoy hauria
mantingut
el PSOE en aquesta dinàmica...
És igual, però s'hagués estalviat tota aquesta polèmica fins al final. Si hagués dit en aquell moment li dono suport al Rajoy, doncs llavors ja s'hagués anul·lat tot i hagués pogut. Per què? Què passa? Que el Rajoy en aquests moments... Durant tota aquesta decisió no hi ha hagut un Parlament al qual doncs, hagin hagut diferències ideològiques. Ara, quan hi ha govern, hi haurà diferències ideològiques i es començarà a parlar al Parlament. I quan tindrà el problema, el senyor Rajoy. Perquè, mentrestant, no ha tingut el problema.
Bueno, això de que tindrà problemes ja és relatiu, no?
No,
perquè sembla que tingui la paella.
No, tindrà problemes.
El gran enemic del PSOE per mi ha estat Podemos. Vull dir, ell se n'ha anat a menjar-se el seu espai.
Sí, però Podemos és necessari que existeixi un partit d'esquerres que sigui una mica més radical.
Hi havia Izquierda Unida i el Podemos ha treballat no per anar en contra del Rajoy, sinó per anar en contra dels partits socialistes per menjar-se'l. I, de fet, en gran part ho ha aconseguit. O sigui, ha tingut èxit. Sí, sí. El que passa és que la gent també els ha vist. I la prova és que des del gran cervescència que va tenir amb el volum d'afiliats i de persones i tal, sembla això ja ha fet, diguem-ne, s'ha caigut el bluff. Vull dir, la prova és que en les últimes eleccions van perdre 1.300.000 vots, que és molt significatiu amb el període de temps que va transcorrer. Aleshores, què passa? La gent ja ha començat a veure també quins tipus de perfils.
Ahir a l'entrevista de l'Évole amb el Pedro Sánchez hi ha diverses coses a comentar, però una d'elles és ell reconeix que es va equivocar quan va menysprear o no va acabar de donar-li tot el valor que tenia a una possible aliança amb Podemos.
Però com ho anava a fer si surt a l'Iglesia si li munta el govern?
Que en aquell moment es va equivocar.
No, Podemos va anar contra el partit.
Una cosa és el que t'agradi o no t'agradi. El que diu la Carme és una altra cosa.
No, el que ell diu i va reconèixer va ser això. I després hi ha un altre element. Hi ha un altre element, i és que ell diu que en el moment que el va convèncer que havia de dir no, i que el no és no, a Rajoy, va ser quan en Rajoy li va proposar que havien d'anar plegats.
Sí. Com a Europa, com a molts països, que evidentment doncs, han fet una socialdemocràcia conjuntament amb els moviments liberals. Vull dir que moltes vegades, una cosa és el que t'agradi a tu. A mi, la veritat, no m'agrada el Rajoy, no m'agrada anar a dir que sí, i el no, jo també hagués votat que no. Vull dir, per tant, una cosa és el que t'agrada, una altra cosa és quan parlo de tàctiques i estratègies, que moltes vegades, si els principis tu els tens tan clars, has de saber exactament què succeirà. Vull dir, quan els principis els tens molt clars, llavors has d'estar fins al final. Per tant,
és
un risc.
És el que ha fet Pedro Sánchez.
El Pedro Sánchez és un principi, no és no. Ha fet al principi, ha anat fins al final, li ha sortit malament, vull dir, per tant, hem dit, doncs, en aquests moments doncs, el Pedro Sánchez tindrà que intentar buscar col·laboracions.
Jo trobo molt difícil.
Ara, una altra cosa és el que tu tens al principi, una altra cosa és la tàctica política perquè l'altre també no pugui també tenir més avantatge.
L'altre reacciona, jo crec que d'entrada el Partit Socialista, el senyor Sánchez, pensa aquí tinc una amenaça molt gran d'un espai que se'n pot menjar, per tant, vaig a negociar amb ells diem-li i absorbir-los. I què fa l'Iglesias? No sé si ho veu o no, no sé si ho veu o no, i què és el que fa? Quan està parlant amb el rei, ell surt i li munta el ciri de manera tal que era una humiliació pública si li muntava ja el govern sent minoria els de Podemos. I llavors el Sánchez es veu obligat a dir de cap de les maneres, vull dir, que t'has pensat, no?, que quatre en dominaran a mi.
El problema va ser que hi havia una vicepresidència
al mig. I controlant, diem-li, els factors més estratègics d'un govern.
Jo l'única cosa que dic és que la política, per mi la política es pacta. Sempre ha sigut això. La política sempre es pacta.
Però per pactar s'ha de cedir, d'una banda i de l'altra.
S'ha de cedir, d'una banda i d'una altra. Però moltes vegades aquests pactes es poden fer a través de l'estratègia, no a través dels principis. Perquè els principis moltes vegades et fan ser sectari. I quan tu ets una persona que tens principis i llavors et fan ser sectari perquè realment doncs, tens uns principis determinats, què passa llavors? Llavors, doncs, clar, que has d'anar fins al final. I al final moltes vegades et donen bufetades per tot arreu.
Llavors, escolta una cosa.
No, si em
sembla
tenint
en compte això que dius, l'abstenció del PSOE, què respon? Estratègia?
Una estratègia. L'abstenció no,
per
no és ideològica, no, però és una estratègia perquè diu no, prefereix que tenim que hi hagi govern i que llavors ja en parlarem...
El mal menor.
No, clar, ja en parlarem anem a dir al Parlament, dels pressupostos, de totes les prioritats que hi hagin, per tant, ja veurem, ara serà difícil.
Però és un tema difícil, la posició racional. Què volen els votants del Partit Socialista? Doncs totes les idees del Partit Socialista es mantinguin i tinguin una continuïtat. Aleshores, per tenir una continuïtat, o s'adapten a aquesta situació o, segons les enquestes, desapareixien. Per tant, realment ho està fent d'una manera racional i a mi la racionalitat em promou.
La militància, no?
En Groucho Marx ja ho va dir fins.
Sí, sí.
Estos son mis principios y si no me gustan los cambios.
Però que no diem que
sempre... En política és difícil.
Escolta, per negociar, que és la política, no sempre s'ha de cedir amb alguna cosa o una altra i dependrà de la força que tinguis.
Ja, els principis...
Jo penso que s'aconsegueix molt millor dir, vale, molt bé, doncs tu tens la majoria.
Si haguessis pogut estudiar molts calés i molt temps, haguessis pogut fer fa 6 mesos.
Clar, aquí és on s'ha equivocat. Tu manes tu, però sí, jo, o sigui, no m'oposo sempre i quan incorporis això, això i això, que si no, que no tens, no tens cap mena de... Tens la pataleta, i la pataleta a la política no s'hi val. Això, la pataleta, la rabieta, la pots fer a casa teva, però si tu vols realment ser un estadista i estar en temes d'estat, no pots fer les pataletes. Has de fer anar el cervell.
No parlem d'estadistes, no crec que n'hi hagi cap.
Bé, doncs a Can PSOE ja... A Can PSOE, doncs ara estaran esperant el comitè.
Diu que hi ha per dir.
El Congrés. I a veure si hi ha una convocatòria de primàries, no, que Pedro Sánchez no s'estalviarà. I és no. més, ha dit, bueno, si Susana Díez també s'hi vol presentar, que ho faci. Que ell ja,
està bé.
Que ell s'està, diguem, preparant per recomposar un altre cop a... I després hi ha una altra qüestió. Hi haurà càstig, no hi haurà càstig? Públicament s'ha dit que no. M'estic referint als discurs, no? Els que, els que van dir que no en aquesta segona
Sembla
votació.
Sembla que n'hi ha uns quants que són més propensos a que hi hagi el càstig i uns altres no. Els que, per exemple, els catalans no, perquè ho va dir el Comitè Federal, no? Llavors, doncs, això doncs, ho veig, anem a dir, una disjuntiva. Jo penso que no n'hi haurà de càstig.
No els hi convé,
tampoc. No, jo penso que d'alguna manera doncs, també ha sigut una mica una pantomima, això del càstig, perquè donava la sensació de que, bueno, doncs, que farien alguna represàlia, però no és veritat. Jo diria que no hi haurà càstig. Vam, si són intel·ligents, no faria cap càstig.
Alguna cosa han de fer.
No, faran...
Això és el mateix que un nen que li diu
una multa d'això, però perquè
sigui... Ha de fer fora i tot això, no? Perquè busque, no. Després Podem és la segona força... Ha dit el Parlament, o sigui, no els faran fora, jo crec que els
faran una punteta. Jo haig de felicitar els del PSC d'aquí, perquè evidentment doncs, han sigut els únics que evidentment,
sigut
doncs, han sigut coherents amb les seves posicions, i per tant, doncs, perfecte el PSC.
Aquí, ara caldrà veure com continua aquesta relació, no?, entre PSC i PSOE.
Bé, bueno, els del PSC han dit que sí, l'única cosa és que el PSOE, vull dir, no els vulgui o no els vulgui. Però jo diria que els vol, perquè sense el PSC català... es necessita, el PSC també és important en el fons, no? Encara que hagi reduït enormement la seva representació del Parlament, però el PSC té una certa influència encara, vulguem o no vulguem, té una certa influència.
Hi ha alguna estadística, no? Doncs es havia vist amb que el PSOE, diguem-li, tenia una davallada d'un determinat tant percent, i en canvi el Partit Socialista Català, la davallada era molt més important, i això també m'imagino ho valorarà, perquè hi ha parts del Partit Socialista Obrer que diu que la posició del Partit Socialista Català els està fent perdre vots també a la resta de Catalunya. I aleshores també el PSOE, diguem-li, si s'ascindir podria perdre, però potser més perdria el Partit Socialista per totes aquelles repercussions que poden tenir la llei d'on, tal qual, li pot afectar molt negativament. O sigui
però jo soc del parer que, evidentment, amb això dels números jo prefereixo més la qualitat que no pas la quantitat. No? Amb això dels números jo prefereixo dir que existeixi un PSOE aquí a Catalunya i que hi hagi un PSC fora i que tingui grup parlamentari propi, que seria on es podria anem a identificar. Sempre he defensat això. Jo per això no estic al PSC, no he sigut mai militant del PSC, però sempre he dit que el PSC és una llàstima que no tingui grup parlamentari propi, perquè pràcticament votarà el 90% de les coses, el 95% de les coses amb el PSOE, però almenys tindrà grup parlamentari, tindrà presència en el Parlament, perquè tenia la força per poder-ho ser, no? Per tant, a dir això, jo penso que ha sigut un error històric en el qual jo sempre he defensat, i per això no estic en el PSC. però des d'un punt de vista ideològic segur que estic al costat d'ells, diríem, no? Des d'un punt de vista ideològic, des d'un punt de vista nacional no ens hi entendrem, però des d'un punt de vista ideològic sí. Uh-huh. Jo penso que és una de les opcions que tindria el PSC, inclús una de les opcions que tindria el PSC és ser un partit ampli europeu, o sigui, crear un partit que sigui un PSC europeu, no? Com el que deia el visionari del Pasqual Maragall, no? Que és veritat que el PSC ara li porta un bledo a Catalunya i a Espanya, l'ha de portar a Europa, perquè en el fons Europa és on es decidiran les coses. Malament o bé, però es decidiran les coses.
Bueno, això d'Europa jo comparteixo
no
existeix Europa, o sigui que hi ha una Europa econòmica que es mouen els diners molt bé i tot això. Però jo sempre dic, si no s'han posat d'acord ni en posar les matrícules igual dels cotxes, amb què faran amb coses importants? O sigui, em sembla que s'ha fet aquí un mercat, un mercadeo, que sí, beneficia molt l'economia, i per a comptar, vull dir, mentre no hi hagi una hisenda pròpia, a mi que no em parlin d'Europa, que a mi em fot conya això. No, té d'haver-hi una hisenda pròpia i
una hisenda comuna, vols dir, una hisenda comuna.
Sí,
una hisenda pròpia comuna amb totes les Europes.
Sí, clar.
Més que pròpia comuna.
Escolteu, en Rajoy, que és l'últim nom propi que tractarem avui, ara, m'imagino que ja ho deu tenir decidit, quins són els noms que formaran aquest gabinet, que el titular de La Vanguardia diu: Rajoy perfila un govern amb experiència i dialogant. Ara comencen les travesses, bueno, ja fa dies, no?, que es comencen a apuntar possibles noms, baixes. Per on vosaltres heu fet?
No.
La vostra quiniela?
No he fet. Escolta'm, que sigui el govern que sigui, evidentment, doncs, si ell diu que ha de ser dialogant, escolta'm, benvingut. Benvingut, evidentment, els fa molts anys que un bon gallec és aquell que calla i que va otorgant benvingut, o sigui que si el discurs aquell se'l creu, perfecte. Jo no me'l crec, no, de moment no me'l crec, fins que no hi hagin fets puntuals i verdament doncs, que hi hagi una certa realitat del tema, jo no me'l crec fins que no hi hagi aquesta... Dialogant?
S'ha tacut algun nom?
Ja, home, jo que la Cospedal, no? Va.
Sí, no? Sembla que la Cospedal pugui ser una... Però la veritat és que no m'interessa en absolut ara, en aquests moments, no m'interessa en absolut.
T'és igual.
M'és igual.
Els perfils que...
Si ha dit ell que ha de ser un govern dialogant, xapó. O sigui, sí, però, perfecte.
Mira, Albert, jo...
De moment,
jo vaig
fins
veure
que no...
la cara que feia en Rajoy quan Rivera deia que no hi hauria problema, que li fes cas amb ell i que no hi tindria problema. La cara que va fotre era un...
Quina cara va fer?
Rajoy?
Sí, va
però
dir...
Rajoy ja sap quina cara fa.
Tu ves dient que jo faré el que em surti del carajo.
No, però el Rajoy té un posat, que és molt, és un tio molt intel·ligent, és un tio que té un posat... Sembla que baixi de... Sembla que baixi de Rebeca, però vull dir, no, la veritat és que... És una posició que té ell i, per tant, és la seva personalitat.
És la seva estàtica, no? Vull dir, totes les persones hi ha gent que sempre té un somriure i després no te'n pots anar fiar ni cinc, sí. I hi ha persones que tenen aquesta cara de poker, que no saps si puja o si baixa.
I tampoc pots fiar.
Però aquests quatre anys, últims, m'ha demostrat que de diàleg... Poc.
No tenia espai per fer diàleg. Quin diàleg?
Recordeu
que va pujar teníem els
sempre
somnis...
Sempre ha de tenir espai
no sé
pel diàleg. Amb la política sempre s'ha de tenir...
Quan
el diàleg s'ha de pactar, s'ha d'intentar buscar solucions.
Quan estàs...
Hi ha molta gent independentista que li ha agradat que sigui el PP al poder. I això és un fracàs. Vull dir, jo, que hi hagi gent que em digui que està content que hi hagi el PP, perquè hi ha més independentista, jo, escolta'm, això em sembla molt greu.
És una pena.
És una pena, clar. Vull dir.
De totes maneres...
Inclús per l'independentisme com a tal.
Què vols anar a parlar quan no tens capacitat de poder fer-hi res? Perquè... Per favor, us en recordeu, on estava? Quina situació es va trobar? Si estàvem a punt de ser intervinguts, la prima de risc? On havia pujat la prima de risc? Si estàvem totalment acollats, si estàvem
Estats
a punt...
Estats Units, i a França, i a Alemanya...
No.
Itàlia, tots estàvem... Era un problema mundial, no era un problema bàsicament.
No us emocioneu, perquè no tenim temps ara,
El nivell de deute públic
l'únic problema que va tenir els socialistes...
Però si
l'únic problema dels socialistes va ser negar que hi havia crisi.
La pública que
Ara que ens animem. Si voleu, Lourdes, podeu continuar la tertúlia.
Okay. Però haurà de ser fora de l'estudi. Només vull dir una cosa, les últimes enquestes que han sortit de la població activa, la tassa d'atur el tenim al 18,3. Recordem que quan va pujar estava al 20 i pico.
No, que aquest matí, primer el senyor Rajoy pren possessió del càrrec. Serà aquest matí. Senyors i senyora, gràcies per haver-nos acompanyat en aquest dilluns de pont. Gràcies i bon dia.
El gall del monestir.